Miquel Calzada, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, i gràcies per atendre'ns. Saludem ara el comissari del tricentenari dels actes de la Generalitat de Catalunya perquè ens atengui a aquesta hora. Ahir, un acte destacat a Talamanca per commemorar l'última victòria de l'exèrcit català davant de les tropes borbòniques va ser en aquest punt del Bages, on també vam poder veure a Miquel Calzada. Potser hi ha una cosa que molts catalans estaran pensant avui amb tots aquests debats que hi ha sobre si podrem votar, si no podrem votar. Quan ahir mirava les imatges, pensava... Era una reflexió potser íntima, eh? Pensava, pitjor que fa 300 anys, no estem. Hem fet un gran salt com a societat.
Home, segurament no estem pitjor que fa 300 anys, però sobretot el que tenim i que fa 300 anys... Doncs segurament també hi era, però era molt diferent, és aquesta voluntat. I em sembla que el president ho va remarcar perfectament ahir, i aquesta és, no diria la màxima fortalesa, però gairebé. És a dir, els altres tenen altres fortaleses, però em sembla que la societat catalana el que té, bàsicament, com a gran fortalesa, és la voluntat de tirar endavant, la voluntat de votar i la voluntat que, de governar-nos a nosaltres mateixos. No?
Era necessari que ahir el president reiterés aquesta voluntat de que, més enllà del que pugui dir el Constitucional o del que puguin dir les lleis que arriben des de Madrid, la voluntat de la societat catalana és la de poder votar i així ho garantirà el govern?
Jo em sembla que sí, perquè, efectivament, també com va destacar, som a l'estiu, d'aquí demà serà la Mare de Déu d'agost, no hi ha notícies, no passa massa coses, i per tant sembla que qualsevol declaració es magnifica i es treu de context, o una piulada. En fi, a mi em sembla que s'ha dit ja per activa i per passiva, i que el dia 9 de novembre hi haurà un seguit, hi haurà eleccions, vaja, i que seran fruit d'aquesta llei que ha de sortir del Parlament de Catalunya, no? D'aquesta llei de consultes no referendàries. A partir d'aquí, escolti, què passarà si resulta que aquells, els altres, els de més enllà, podríem fer doncs tot un exercici de prospectiva, però em sembla que el que hem de tenir present és que el dia 9 hem d'anar a votar, i la voluntat és anar a votar, i això és el que em sembla que és rellevant. I una altra cosa que sí que crec que tenim la tendència tots, en definitiva, és que ens marquin l'agenda informativa des de fora, no? I aquesta és un aspecte potser que algun dia ens l'hauríem de fer mirar tots plegats, no?
Això és veritat. El que passa és que les declaracions que potser van suscitar totes aquestes polèmiques que ahir el president va resumir doncs, en una petita tempesta d'un got d'aigua van ser les declaracions de la vicepresidenta del govern que deia que podria ajornar-se aquesta consulta i que, si tot plegat anava pel pedregar, no seria descartable que acabés havent-hi un segon 9-N.
Vaja, no sé si la vicepresidenta va dir alguna cosa de diferent del que s'ha estat dient durant tot aquest temps, durant tots aquests últims mesos, i fins i tot del que ha dit el propi president. Em sembla que el mateix president des de sempre ha parlat que aquesta consulta s'havia d'emparar, evidentment, amb algun tipus de legalitat, no? I això ha de ser, vaja, si no, no tindria, diguéssim, la consistència que esperem que tingui de cara també en fora, perquè una de les qüestions més importants de tot aquest procés és precisament el reconeixement internacional, i aquest reconeixement internacional vindrà més enllà de la nostra voluntat si el procés com a tal s'ha fet doncs d'una forma, diguéssim, homologable i estàndard. I homologable i estàndard vol dir que està recolzat per la legalitat. Sigui la de la llei del Parlament que ha de sortir del Parlament de Catalunya o sigui doncs, a través d'unes eleccions, no ho sé.
I evitar la imatge aquesta que abans fèiem de la Guàrdia Civil intentant dir no es poden celebrar aquestes eleccions o que hi hagués doncs, Guàrdia Urbana d'alguns municipis que no han volgut donar el permís ni per obrir, també intentant tancar els llocs on els catalans hauríem de votar el 9-N.
Per descomptat, és que el que hem de tenir tots presents és que hi ha molta gent que intentarà o intenta buscar qualsevol escletxa, qualsevol mínima dissidència entre el que pensa la majoria de la població de Catalunya que vol votar per magnificar-ho. I precisament tenint això present, jo em sembla que estem en un moment excepcional en el qual hauríem de tenir una dosi extra, tots plegats, de generositat, una dosi extra d'unitat i humilment i sota la meva opinió per part dels partits polítics de tots, una, diguéssim, deixar de banda una mica, jo anomenaria aquestes vanitats partidistes, no?
El Miquel Calçada ha fet molta feina perquè aquest tricentenari es pugui celebrar amb la normalitat d'un país madur, amb la informació perquè puguem parlar de la nostra història sense potser alguns rastres de alguna heroïcitat, algun romanticisme amb molta més claredat i neutralitat del que potser havia anat passant al llarg de la història quan estudiàvem nosaltres, i hem fet un gran esforç per fer tot això. No sé com n'estàs de satisfet, a falta encara d'un mes per l'11 de setembre, que serà el gran dia, de com esteu duent a terme tota aquesta feina grossa i important que et van plantejar des de la Generalitat.
Doncs la veritat, i potser està malament que ho digui, però jo personalment n'estic molt satisfet, perquè efectivament un dels problemes era aquest. El que ja, ara no recordo qui ha fet servir aquesta expressió, però em sembla una expressió molt que ho clarifica perfectament, que és aquesta: hi havia el risc de hiperventilació, saps? De fer una commemoració hiperventilada. I en aquest sentit el que hem volgut fer, doncs em sembla que després de 300 anys i en el moment que ens trobem actualment, amb una societat doncs prou madura com per enfrontar-se a aquest repte que ens hem d'enfrontar, ens semblava que l'actuació havia de ser també, o l'actuació de les activitats del tricentenari havia de ser molt normal, com ho faria qualsevol país normal del món, no? Això què significa? Home, des d'un punt de vista històric, doncs segurament deixar-nos deixar una mica la qüestió dels mites, que en bona part doncs també ens han ajudat a arribar on som, però precisament ara que som on som, doncs ens podem mirar la historiografia despullada de cap, diguéssim, de cap condiment, no? Perquè sembla que la història de l'11 de setembre i sobretot de la Guerra de Successió és tan potent i amb un acabament tan èpic que no necessita cap afegitó, ni necessita cap que se l'endolceixi, diguéssim, que se l'endolceixi.
Ni drama, no? Potser que també ho he intentat evitar, que tampoc es mengués com una història d'aquella cançó de l'Enfadós o del Ploricó, que sempre s'havia acabat atribuint més a una política d'anys anteriors.
Sí, efectivament, i sobretot també canviar una mica aquest relat que diu que els catalans som un poble simpàtic i estrany, però molt simpàtic, no? Perquè celebrem derrotes, I ens agafa de tant en tant la rauxa, i per això, malgrat que tinguem un exèrcit doncs de 30.000 combatents a davant, és igual, nosaltres resistim. No és igual. A veure, el que no és igual és que a dia d'avui la historiografia pot confirmar que en aquell moment la capital va resistir precisament perquè tenia el convenciment que hi havia doncs un ordre per part del govern britànic de reagrupar tota la flota a Mahó. I si s'aconseguia resistir ni que fos uns dies o una setmana o unes setmanes més, doncs aconseguiríem finalment que la flota anglesa vingués i per tant s'acabés el setge. Això ho sabien tant els nostres ancestres com els que tenien davant, com les tropes comandades pel duc de Berwick, que per altra banda va sacrificar una quantitat o un percentatge increïble del seu exèrcit en només 2 dies. I això, per algú que tenia l'expertesa d'en Berwick, doncs és del tot incomprensible. Però, en canvi, sempre ens ho han volgut vendre com: no, home, és que som arrauxats. Nosaltres deurem ser una cosa diferent. No, nosaltres som un poble igual que qualsevol altre poble del món, i que riu, suposo, plora, s'emociona, com qualsevol altra nació normal del món. Ni més ni menys.
I tens la sensació que, salvant totes les diferències i sense vessar ni una gota de sang, vivim en una altra espècie de guerra?
No, home, el que sí que tinc la sensació absoluta és que estem en un moment, en un punt de la història transcendent, que aquest 2014 efectivament torna a ser un punt de cruïlla com ho va ser el 1714, i possiblement d'una manera molt més clara del que ho era el 1714. No vol dir que aquella època, fa 300 anys, la gent que vivia a Catalunya no tingués consciència del que significava realment el fet de ser català. És a dir, el que comportava la ciutadania catalana era una sèrie de drets i de llibertats que la gent que vivia a Catalunya ho tenia absolutament clar respecte a d'altres territoris europeus, no? Que no gaudien d'aquestes llibertats. Bé, 300 anys després, el que estem demanant és senzillament poder-nos governar a nosaltres mateixos, res més. Hem de recordar també, quan ens diuen a vegades aquestes dèries i aquestes històries, escolta, el 1714 la Generalitat ja gairebé tenia 300 anys d'existència. Per tant, la nostra tradició d'autogovern no ve de fa 3 dies, per descomptat, no? Però sembla que hi ha gent que encara s'ho pensa.
I com ara fa 300 anys, torna a ser la força i el protagonisme pel poble?
La força i el protagonisme és de tothom, de la població, de la societat, dels partits polítics, dels dirigents, dels sindicats, és de tothom. Si això no ens ho posem al cap, també anem malament. És a dir, tothom ha de poder i ha de saber estar en el lloc que ocupa i fer-ho de la millor manera possible. I els polítics, per descomptat, han de fer també la seva feina. El que també és cert, i això em sembla que és bo subratllar-ho, que som aquí, evidentment, perquè hi ha una onada cívica i una onada que ha vingut de baix a dalt, no? I això està bé que ho recordem, però hi ha d'haver-hi un seguit de lideratges que d'alguna manera acompanyin aquesta onada que estava parlant.
I el lideratge del president Mas, que ahir estava al teu costat en aquests actes de Talamanca, el veus decidit, el veus animat, el veus cansat, el veus una miqueta doncs, esperant que comencin a passar algunes coses, que s'acabi aquest compàs d'espera?
Jo no tinc cap mena de dubte del lideratge del president Mas. Al contrari, evidentment, és una persona com tots nosaltres, està rebent una pressió increïble de totes bandes, però em sembla que el seu capteniment i diguéssim la seva decisió és coneguda, és ferma, i no tinc cap mena de... Vaja, estic absolutament tranquil des d'aquest punt de vista. Com també em sembla que des de l'oposició, doncs aquest capteniment fins ara, tot i que evidentment doncs hi ha una mica de sotregades, perquè això no és una navegació aèria tranquil·la, sinó que de tant en tant doncs travessem un moment que hi ha una bossa que ens hem quedat de baixa pressió, diguéssim, l'avió fa una mica de sotregada, però escolta, hem d'anar acordats amb el cinturó, tranquils, i tenim clar on volem arribar. Em sembla que tenim el combustible suficient, l'expertesa suficient, l'experiència suficient, les hores de vol suficients. Per tant, no hi ha cap problema. Tranquils, respirem, no hiperventilem i anar fent.
I parlant d'història, Jordi Pujol, que havia estat història viva de Catalunya durant molt de temps, el que ens ha passat ara és que potser com a país també ens hem pogut demostrar, tots plegats i cadascú, des de la seva posició política, des de la seva opinió, que també els líders poden superar-se, que també les voluntats poden estar per sobre de lideratges o poden estar per sobre de persones que havien estat molt importants per un país i que aquest país senzillament evoluciona.
Absolutament. Això és així. Em sembla que anys a venir, i quan haguem pogut posar una mica més de distància amb tota aquesta qüestió, perquè evidentment ara estem just al mig d'aquesta tempesta mediàtica amb el president Pujol, quan haguem tingut doncs temps per mirar-ho amb perspectiva i hagi sortit tot el que ha de sortir i se sàpiga tot el que s'ha de saber, com aquella fantàstica novel·la del company Bosch, doncs segurament podrem destriar els actius dels passius i allò que té de bo doncs un lideratge que evidentment doncs ha durat més de 20 anys i que és fruit també d'un context històric molt concret, i mirar-ho en perspectiva i equilibrar-ho, no? Ara en aquests moments doncs en fi, l'únic que s'ha de demanar és que la justícia actuï, que se sàpiga el que s'ha de saber i en fi, i que d'alguna manera això no interfereixi amb el procés que estem seguint, no?
Amb aquesta pregunta acabo l'entrevista a Miquel Calzada. Ahir vaig llegir que feia 75 anys que la Gestapo va entregar Lluís Companys. Com va dir ell? Tornarem a vèncer?
Absolutament. És a dir, jo d'això n'estic convençut. Precisament per això que us estava comentant ara mateix. Primer perquè aquest procés va de baix a dalt. Això no és la dèria d'uns quants, això no és com volen fer creure diguéssim, el producte d'uns mitjans de comunicació subvencionats. Això és senzillament tot una societat, tot un poble que en un moment determinat i després d'haver-ho intentat manta vegades del dret i del revés, finalment se n'ha donat, doncs, primer, que vol un tracte just, segon, com que no el pot tenir, es vol governar a si mateix, i que pensa que aquesta és la millor manera de preservar no només la nostra identitat com a poble, sinó doncs, el nostre llegat. I em sembla també que com a societat nosaltres també podem aportar doncs, moltes coses positives al conjunt de la societat mundial. No? I això només ho podem fer si tenim unes estructures que són les que serveixen en aquest concurs de nacions lliures del món, que és les estructures d'estat. Si nosaltres som un estat, doncs ens podrem relacionar i podrem preservar-nos de la manera que relacionen doncs, les diferents cultures i es preserven les diferents cultures.
Miquel Calzada, gràcies, molta sort i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, David.